Són les 11. El 24 de març li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què conversarem amb la periodista Marianne Pell, que des de fa uns anys viu a Barcelona. El 9 d'abril rebrà un premi que tot just neix. Serà el primer premi per a un món nou. L'impulsen un grup de periodistes, escriptors i artistes. Pell té una vida de pel·lícula, literalment. El llibre en què explicava com va intentar trobar el seu marit, segrestat i assassinat per islamistes radicals al Pakistan, va ser adaptat al cinema a Un corazón invencible. Angelina Jolie feia de Marianne Pell. Avui la tenim al Catalunya Nit per parlar d'aquesta i moltes altres qüestions.
La Casa Blanca va acompanyar un vídeo dels bombardejos a l'Iran amb la cançó Macarena, de Los del Río. També en la música, el president Trump demostra que no té cap mena de filtre ni sensibilitat. I aquesta nit, el Josep Martín, periodista musical indicat, ens farà una banda sonora particular del conflicte a l'Iran. Ens parlarà, per exemple, de músics que han arribat a ser condemnats a mort pel règim dels ayatolàs. No els agrada gens determinada música ni determinades lletres.
I avui ja tenim aquí a l'estudi amb nosaltres, com sempre, la persona que tancarà el dia i aquest informatiu. És una activista cultural, tant ens podria dir bona nit amb un conte com amb una obra de microteatre o amb qualsevol expressió literària. Això quedarà en mans de l'Elisenda Guiu. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir fins a saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem, per tant, en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 24 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Arribarem a un acord. Ahir van fer una cosa increïble. De fet, ens van fer un regal i ens ha arribat avui. Un gran regal que val molts diners. És un premi molt significatiu que està relacionat amb el petroli i el gas. Va ser una cosa molt maca el que vam fer. Una cosa que demostra que estem tractant amb la gent adequada.
És una altra manera d'intentar baixar els preus del petroli, perquè és clarament una cosa que ell i els seus consellers no havien calculat que passaria. I ara estan atrapats amb els preus alts del petroli i estan provant diferents maneres de fer-los baixar un altre cop.
Lo que esperamos es un apoyo unánime a las medidas y más teniendo en cuenta que ya estamos viendo, los ciudadanos están viendo ya en su día a día el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito de combustible.
Comptem que, com que ells votaran que sí a poder cuidar una mica més els autònoms catalans, aleshores comptaran amb el nostre vot que sí a les mesures del Reial Decret que inclouen també les nostres mesures.
Les negociacions s'han iniciat, estan molt avançades i no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte.
El patronat de la Sagrada Família sembla ser que el dia que van donar els 7 pecats capitals no van anar a classes, el dia que van parlar de la supèrbia. El patronat mai s'ha volgut sentar amb els veïns. Avui mateix ha dit que ells estan negociant amb l'Ajuntament i això és un acord que té que ser de tres bandes, l'Ajuntament, els veïns i el patronat de la Sagrada Família.
I per tant el que es planteja demà no és només un desnonament, és un pols entre els co-livings o un lloc on viure, entre els pisos per especular-hi i la ciutat per fer-la servir com el tauler del monopoli, o uns pisos on viure-hi i uns barris on fer la nostra vida.
Jeg håber selvfølgelig, det bliver Mette.
Per descomptat, espero que guanyi Mette Frederiksen. No està clar, però és l'única alternativa que veig.
Måske ikke helt i orden.
Els ingressos fiscals s'estan perdent any rere any. L'aigua potable no és precisament bona, però tot i així probablement és la millor opció.
Det bedste valg.
24 de març de 1976.
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Obviamente que nos preocupa siempre que haya un sector, un núcleo muy duro de reafirmación de lo que fue la dictadura y el plan represivo de la dictadura. Siempre existió un grupo duro de apoyo.
Els Estats Units mai més renunciarem a la Lluna. Això ens porta al següent pas, la construcció de la base lunar. No hauria de sorprendre ningú que ens centrem en una infraestructura que donarà suport a operacions sostingudes a la superfície lunar.
Avui anem en broma que pot ser la penúltima acció que ens queda. L'última del tot segurament serà encadenar-nos a la porta del MENAC, si és el contrareacte que podem fer.
Quan es presenta una querella contra un jutge davant d'un tribunal de jutges, doncs jugues al Bernabéu amb un àrbitre en contra.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
49.133 49133 sèrie 27.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Aquesta setmana, ja m'entens, la ficció com a referent LGTBIQ i més.
Per exemple, que no t'hagis casat. No seria hora de fer-ho i que portessis una vida normal.
I què vol dir normal?
El que fa tothom.
Tothom no fa el mateix. I el que és normal per uns, no ho és gens pels altres.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ i més.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nou de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Sota la llum de la lluna.
Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh, oh, oh.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Balla com una lluna a l'aigua.
En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Nit, conversarem amb la periodista i escriptora Marianne Pearl. Ella és periodista freelance, també ha escrit llibres i entre els seus projectes actuals és redactora en cap de la plataforma de periodisme Women by Lines. És un moviment per promoure la formació de periodistes, d'escriptors també, per explicar històries de dones d'arreu del món, que aquesta és una de les coses que ha marcat el seu currículum professional. Ella ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació de renom internacional, i el The New York Times, el Washington Post, The Independent. Aquí a casa nostra, de tant en tant, col·labora també en alguns mitjans. Podem veure algun article recent a la maleta de Portbou. Bé, la seva feina per donar veu a dones d'arreu del món que tenen un impacte positiu en la seva comunitat i que va agafar forma de llibre amb el títol In Search of Hope, li ha valgut diversos reconeixements. El més immediat, un de barceloní, el primer premi Jardineto per un nou món, impulsat per un grup de periodistes, escriptors i també artistes a Barcelona, que reivindiquen que la paraula és la millor font de dignitat i coneixement. L'enhorabona, Marianne, i benvinguda.
Buenas noches.
En aquest punt podríem començar ja l'entrevista, però per ser justos amb tu, amb la teva biografia i també amb els nostres oients, perquè sàpiguen amb qui estem parlant també, hem de completar la teva biografia amb un fet tràgic que va marcar la seva trajectòria, la trajectòria de la Marianne Pearl. Ara fa gairebé 25 anys, amb el seu marit, amb en Daniel Pearl, es van traslladar a Pakistan com a periodistes tots dos per seguir de prop les notícies derivades dels atemptats a l'11 de setembre. Allà a ell el van segrestar, va ser segrestat per un grup islamista radical i poc després assassinat. Marianne Pearl va relatar aquells dies terribles, la recerca contra el rellotge del seu marit, en el llibre Un corazón invencible. Poc després es va convertir en una pel·lícula que potser molts recordareu. Portava el mateix nom, Un corazón invencible, va ser dirigida per Michael Winterbottom i protagonitzada per Angelina Jolie. D'aquells dies tan tràgics fins avui, gairebé 25 anys de vida, així que, Marianne, anirem a pams a poc a poc. Gràcies per acompanyar-nos de nou. Hauríem d'afegir més coses a la teva biografia. Un origen multicultural.
Sí.
Ets francesa? Explica'ns-ho tu.
Sí, bueno, soy nacida en París, tengo un pasaporte francés, tengo una madre cubana, un padre holandés, y luego me he casado con mi marido, que era americano, y entonces también tengo pasaporte americano.
I fa anys que vius aquí a Catalunya, a Barcelona.
Y vivo desde hace 13 años aquí en Catalunya, sí.
Escolta, no sé si aquesta experiència tan multicultural, d'haver viatjat tant, d'haver viscut tantes, de tenir tantes arrels diferents, ajuda a entendre alguna cosa d'aquest món tan boig que expliquem cada dia.
Bueno, ahora entender el mundo cuesta, ¿eh? Incluso con muchos orígenes. Pero claro, sí, me llevó un punto de vista internacional siempre desde que crecí, ¿no? Porque tenía la familia del mundo entero, familia muy diferente, tenía una familia paternal muy rica, blanca, y una familia maternal más de color y pobre, y entonces, bueno, me supe de las diferencias, ¿no?, que hay en el mundo desde muy pequeña, y eso fue lo que me llevó al periodismo también. Mm-hmm.
Aquesta consciència, no?, de tantes diferències. Ara estàs treballant en dos llibres, em deies breument abans de començar. Ens els podries explicar de què van?
Sí, hay un libro sobre el coraje, sobre la valentía, que es un libro, bueno, de narrativo personal, pero con perfiles de personas que representan diferentes tipos de coraje.
¿Con quiénes?
Como por ejemplo la abogada de Dominique Pericot, el marido de Gisèle Pericot, como una atleta paraolímpica, como un defensor de justicia racial en Estados Unidos, ahora con el tema, ¿no?, de inmigración de Estados Unidos. Son gente que bueno, se han enfrentado a situaciones de vida que no esperaban por la mayoría, y que han desplegado un tipo de coraje que yo llamo un coraje casi ordinario, ¿no? Una fuerza de vivir, una valentía frente a los obstáculos que me parece ahora muy, muy importante, ¿no?, y que quiero compartir. Mm. Entonces, es el primer libro, y el segundo libro es una biografía de un activista palestino que se llama Ali Abu Ahwad, que es un activista de la no violencia y de una solución a dos estados en el Medio Oriente, en Israel y Palestina. Sí. Y es una persona que conocí en una conferencia que me marcó mucho la manera en que hablaba, la manera en que él vivió mucha violencia, ¿no? De parte de los israelíes, mataron a su hermano, fue en prisión, fue torturado y salió de todo esto en vez de buscar venganza como activista de la no violencia, ¿no? Como arma, ¿no? De respuesta a la ocupación.
Mm-hmm. Veig que és possible, arribo a aquesta conclusió, que t'agrada o et fixes en qui és capaç de fer un pas imprevist tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, no? És dedicar-se o entregar-se a la no violència quan neixes en un entorn de violència és a la vegada també una posició valenta?
Sí, 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 es muy valiente porque, como él dice, ¿no? Él dice que oponerse a sus enemigos es una cosa que es legítima, ¿no? Cuando estás bajo una ocupación, pero cuando estás militante de la no violencia, tienes que hacer esa lucha, esa misma lucha contra ti mismo, ¿no? Contra tu propia ira, tu propia disgusto, tienes que luchar contra ti mismo. Y entonces este proceso de empezar por sí mismo es un proceso que también en el libro sobre el coraje hablo, que llamo yo, bueno, yo no solo yo, pero revolución humana, ¿no? Que es la aceptación de empezar por luchar contra sí mismo, ¿no? Contra sus propios límites, sus propias ideas preconcebidas y su propia, bueno, cobardía, ¿no? De cierta forma. Y entonces él es un ejemplo de esto muy fuerte.
¿Te sientes identificada?
Sí, me siento muy identificada con él porque de cierta forma es lo que hice yo también, ¿no? Cuando pasó lo de mi marido, mi mensaje era similar, ¿no? Que, por ejemplo, que cuando se murió él, en el mismo mes se murieron 13 periodistas pakistaní. Uh-huh. Y entonces hablé de esto, ¿no? Y de cierta forma enfrentada al extremismo islamista, que es otra forma de extremismo, yo veía que la única respuesta era la no violencia, ¿no? Era el acercamiento de las civilizaciones, el diálogo, todo lo que se daba por perdido, ¿no? En esa ideología, era justamente para mí la manera de ripostar la más eficaz y la más potente.
La més potent i, efectivament, encara la més valenta i potser la menys usual, tenint en compte, si més no, les decisions que es prenen avui en dia per part d'alguns dels principals mandataris d'arreu del món. Tu, a nivell d'històries, el periodisme pot explicar les grans decisions dels grans líders o les grans decisions de persones que tenen un impacte només en la seva comunitat, però que aconsegueixen transformar-la. Has parlat de moltes dones, tu, d'arreu del món. Dones que sí que han aconseguit transformar el seu entorn immediat. ¿N'has après alguna cosa d'aquestes dones?
Yo he aprendido todo de las mujeres porque yo me acerqué a ella cuando pensé en el periodismo, ¿no? Lo que me había costado también, ¿no? Haber perdido mi marido y los dos creíamos mucho, ¿no? En el periodismo y en su función y en su necesidad, ¿no? Para una democracia. Y entonces cuando empecé a pensar, cuando después que se murió, dije, ¿qué hago yo ahora en el periodismo, no? Y entonces me pareció que todos los problemas que tenemos, que teníamos entonces y que tenemos ahora, son humanos, son problemas humanos, ¿no? El querer tenerlo todo, ¿no? La sed de poder,
ambición,
la ambición, pero en sentido negativo, uh-huh. ¿no? todos esos problemas que eran a las raíces de las guerras y de los conflictos son problemas humanos, y entonces había que encontrar una solución humana a los problemas humanos, y ahí me volqué hacia las mujeres. Porque me parecía ser la solución humana a esos problemas humanos, ¿no? Y en las mujeres, entonces empecé a hacer muchos reportajes a través del mundo y encontré un montón de mujeres, no digo ni miles porque son miles, ¿no? Mm. Pero no, creo yo, claro, solo he hablado de algunas, pero... hay tantas, ¿no? De mujeres que de cierta forma se levantaron solas frente a la mayoría en una injusticia, una situación que vivía su comunidad, y que al levantarse sola transformaron la vida de miles de personas, de gente en su comunidad, en su país. Cambiaron policías, cambiaron mentalidades.
¿Voldries compartir amb nosaltres una d'elles?
Sí, yo tengo una que me gusta mucho, que siempre es mi preferida, que era una ama de casa, que era iliteraria, no sabía escribir, ni porque la quitaron de la escuela cuando tenía 13 años, y solo era marroquí. Y entonces solo había ido a la escuela un poco en árabe, pero su abuela le leía a Víctor Hugo en árabe, ¿no? Y entonces se enamoró de la literatura, pero sin poder ni escribir, no podía escribir. Y la mandaron a Francia a ser ama de casa, la casaron, vivió una existencia así, sin voz, realmente era sin voz. Y un día tuvo un accidente y encontró una psicóloga y le contó a esa psicóloga que ella, cuando terminaba la jornada de trabajo, se sentaba en su cocina y miraba la luna. Y entonces escribía poemas de manera fonética. Entonces, la psicóloga le dijo, enséñame los poemas, los tradujo al francés. Y esa ama de casa, Fátima se llama, fue a una feria de libro y encontró un editor y le dijo, mira, yo estoy escribiendo esos poemas, y claro, los poemas son magníficos. Y entonces escribió un libro y le dio voz a toda una generación de mujeres que yo conocía muy bien, había crecido en Francia, que eran las madres, ¿no?, de la inmigración. Pero que eran realmente mujeres que invisibles, que nadie veía, que limpiaban las casas de la gente, pero no tenían voz, no tenían existencia, no tenían nada. Y entonces ese libro se convirtió en un fenómeno, no literario, sino, bueno, sí, pero social también, ¿no? Porque todas esas mujeres dijeron yo también, era un yo también, un me too, antes de, ¿sabes? Entonces esa historia me gusta mucho porque es muy poética. Però, claro, hay muchas historias. Mm.
Clar, perquè penso que és veritat que durant molt de temps, en uns països més que en d'altres, els relats dels conflictes han estat construïts per homes, només per homes, no? Clar, quan una dona explica una història de violència o de guerra o de silenci, apareixen matisos diferents?
Sí, las mujeres no tienen esta urgencia, esa compulsión de poder, de corrupción, de tener más, de controlar a los demás. Tienen lo contrario, ¿no? Que es o innato o adquirido, no lo sé. Hasta el punto todavía no lo sé. Claro, porque quizás llevamos la vida dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser que sea algo también biológico, genético, no lo sé. Pero las mujeres, cuando se levantan, no se levantan por ellas mismas sola. Siempre se levantan por los demás. Por sus hijos, por la familia, la comunidad, la sociedad. Lo hacen para los demás. Y habiendo vivido tanta injusticia y viviendo todavía tantas injusticias, se convirtieron en especialistas de la justicia. Saben exactamente lo que es, ¿no? Como uno se siente, el sentimiento de impotencia, son especialistas, ya saben todo, ¿no? Entonces hay una inteligencia emocional ahí que me parece ser el antídoto. Se dice la antídota, ¿no? De todos los problemas que tenemos hoy en el día.
¿Creus que el poder corromp en el sentit que també hi ha dones que manen, no? Vull dir que no només hi ha dones en espais de silenci o on no tenen visibilitat.
Sí, yo creo que el poder corrompe muchísimo. Yo creo que nadie de nosotros puede decir así con toda certidumbre que puede resistir al poder. Yo creo que cuando te ponen en la situación de tener poder, hay un test de carácter ahí muy fuerte, ¿no? Porque es imposible saber si vas a poder resistir antes que te pongas en esa situación, a menos que hayas sufrido mucho. Si has sufrido mucho, te da una fuerza, ¿no? Un potencial de poder resistir al poder que si no has vivido nada o has sido siempre privilegiado, no tienes.
Quan una dona, com va ser el teu cas, no?, explica una història que a la vegada és la seva història, que és una mica el que tu fas a un corazón invencible. Clar, com es manté l'equilibri entre el testimoni personal i la responsabilitat periodística, no? No és fàcil, no ha de ser fàcil.
No, però bueno, eso era ya yo quien era. Yo tenía una formación de periodista, tenía una visión de periodista. El periodismo en sí era una cosa que yo discutía mucho, hablaba mucho con mi marido, hablábamos mucho de los temas, de dónde iba el periodismo, de lo que queríamos meter en el periodismo. Era un cemento, ¿no?, de nuestra relación. Así era una cosa que yo he reflexionado mucho. Para mí no es solo un oficio, ¿no? Era un compromiso con el mundo, conmigo misma. Y entonces no me resultó difícil encontrar el equilibrio entre la vida personal, porque ya mi vida personal estaba involucrada en el periodismo.
Teníeu tots dos, no?, i tu encara ho tens, el periodisme com a forma d'identitat, no?
Sí.
Creus que quan el van segrestar en Daniel sabien qui segrestaven?
No sabien todo. Sabían que era un periodista estadounidense, que es lo que buscaban. Era después del 11 de septiembre, unos pocos meses después, dos meses después, tres. Y entonces estaban buscando una víctima americana para hacer un acto de terror. Pero claro, no sabían que era judío. Y luego se enteraron cuando estaba ya en captividad. Lo que, claro, no era, hizo que las cosas fueran peor.
Això va ser el que va fer... Bueno, això va empitjorar encara més la situació d'ell com a captiu.
Sí, aunque yo creo que de todos modos no buscaban a negociar ni a intercambiar presos. Lo que querían era hacer un acto de terror. Mm.
El Daniel es va convertir en un símbol. És fàcil que molts oients ara mateix tinguin la seva imatge, aquelles fotografies d'aquells dies al cap. Com es conviu amb un dol tan íntim quan a la vegada el protagonista d'aquest dol és un símbol del món?
Bueno, para mí siempre es mi marido, mi Dani, ¿no? Es la parte pública me pareció una necesidad desafortunada, ¿no? Había que hacerlo porque había que contestar, había que resistir. yo estaba en guerra. Yo estaba en guerra contra Al-Qaeda, ¿no? Y mi arma era el diálogo, mi arma era lo que tenía yo. Entonces, contar mis historias, muchas veces que no era fácil, pero lo hice porque me pareció que lo que tenía que decir sobre la guerra... También había el contexto geopolítico, ¿no? No solo el aspecto personal, pero lo que había vivido yo, porque yo estaba en Karachi, yo estaba ahí, y intenté buscarlo yo.
Sí, sí.
Entonces, he visto muchas cosas que me parece que la gente no sabía sobre la guerra, sobre el tema de terrorismo también, ¿no? Y entonces me parecía que compartir esa experiencia era vital, y era mi forma de luchar contra lo que le había pasado a él.
No hem dit que en aquell moment tu estaves embarassada del teu fill, del vostre fill, que ara ja és un adult, ja és... somriu, la Maria en somriu. Com és que vau venir a viure tots dos a Barcelona?
¿Cómo? Perdón.
¿Cómo es que, por qué veo venir viure, vas venir viure amb el teu fill a Barcelona?
Bueno, hemos venido a Barcelona porque yo tenía un novio a ese momento que tenía ese sueño de vivir a Barcelona. Y entonces estábamos viviendo en Oxford, en Inglaterra. Y el tiempo era malísimo.
Fatal.
Y ya no queríamos ir, y entonces nos mudamos así en Barcelona sin conocer a nadie. Y luego nos separamos, pero los dos nos quedamos a vivir aquí.
Bueno, Barcelona és el que té, és el que té. Marianne Pearl, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. L'enhorabona per aquests reconeixements que van arribant i pendents de llegir aquests dos llibres en els que estàs treballant.
Gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem!
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
La música ens serveix per tot, per relaxar-nos, per animar-nos, per acompanyar-nos i de vegades fins i tot per explicar què passa al món. Fa dies que estem explicant aquest conflicte d'Israel i Estats Units amb l'Iran i avui volem posar-hi la banda sonora. Per això hem cridat el Josep Martín d'Independents i Cat, el programa que podeu escoltar de dilluns a dijous cada dia de 7 a 8. Benvingut al Catalunya Nit.
Encantat d'estar aquí una altra vegada.
I a nosaltres, sabíem que havies preparat aquest tema, ens va interessar molt i el volíem portar també al Catalunya Nit. D'entrada, què està sonant?
Doncs mira, aquesta versió de la Macarena de Los del Río, que va servir per il·lustrar un dels vídeos, dels primers vídeos dels bombardejos de l'exèrcit nord-americà sobre Iran. I bé, evidentment, Los del Río ja van dir que ells van fer una cançó per portar alegria en aquest món, que no estaven d'acord amb aquest ús. Tampoc els Franz Ferdinand, quan van fer servir Take Me Out, Trump fa servir les músiques i no demana permís, després arriben les queixes, però això no li importa.
O sigui, aquest estil de Trump a l'hora de fer discursos que pot arribar a faltar al respecte, perquè estem parlant, clar, de gent que perdrà vides, etc., el porta també a la seva discografia.
Exacte. Sí, sí, a banda, em sembla molt cínic, no? Imatges de bombardejos on ha mort gent. A més, va començar amb un bombardeig que va morir moltes nenes i posa aquestes músiques, no? Com si hi hagués alguna cosa a celebrar.
Increïble, increïble. Sí, sí. Va, canviem de cançó. The future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? El món de la música també reacciona al que passa al planeta. Ho tenim amb els casos de Bruce Springsteen, per exemple, o els U2 que han publicat Days of Ash.
Sí, és un retorn inesperat d'una banda que ha fet un seguit de cançons cadascuna inspirada en un conflicte diferent, eh? Palestina, Ucraïna i també Iran. Aquesta és la que està dedicada a Iran, Songs of the Future. És un homenatge a Sarina Esmaelzadeh, una jove iraniana de 16 anys que va morir a les protestes, perquè just abans dels bombardejos estàvem en aquest punt, no? Sí. Que les autoritats havien matat entre 20.000 o 30.000 persones per sortir a manifestar-se, i això va provocar, doncs, la reacció dels YouTube, també de Boy George i d'altres artistes, diríem, occidentals. Però hi ha música a Iran, i tant que n'hi ha, també.
Clar, de moment hem escoltat música de fora utilitzada en aquest entorn de l'Iran. Va, doncs, veiem què hi diuen els artistes iranians. Lala lalai, bekhab arum, digue jolotun nemigiran chumak darashun. Lala lalai, bekhab arum, digue tana nemimuni tu barune batun. A l'Iran, d'entrada, rapeja, eh?
I tant, aquest és un bon exemple. I si voleu ampliar, per cert, hi ha un documental que es diu Rap and Revolution Iran, del director mig iranià, mig alemany, Omid Mirnur, que us pot interessar.
I tant.
Amnistia Internacional denunciava l'any 2024 el cas d'aquest raper dissident, Tomah Salehi. El van detenir per donar suport al moviment Dona, Vida, Llibertat, per criticar públicament el règim. Tomah va arribar al judici amb signes evidents de tortura, ossos trencats, un ull en pèrdua de visió i les agressions aquelles que no són tan evidents, amenaces de mort, descàrregues elèctriques. El judici el van condemnar a mort. Però, per sort, el Tribunal Suprem de l'Iran va anul·lar aquesta sentència i no va ser per casualitat, sinó perquè hi va haver molt suport internacional. Pet Shop Boys, Bon Jovi, Duran Duran, Jack Antonoff, Tom Morello, molts van denunciar aquest cas i se'n va aconseguir salvar. Altres el que fan és sortir de seguida que poden del país. És el cas de Justina, per exemple, una rapera que es va exiliar primer a Geòrgia i després a Suècia, però en tot cas, bé, existeix el rap fet a Iran, sí.
Rap fet a l'Iran, assumint això, sí, un cost altíssim. Canviem de tema.
A
Aquesta és un clàssic, podem dir, en sona a tots. Aquí dirien, estan posant Pink Floyd, però no ben bé.
No ben bé, perquè aquesta és la versió que n'ha fet el músic iranià resident a Anglaterra, Osley, un clàssic del The Wall, però li ha canviat la lletra. Escolteu què canta aquí, a la tornada, diríem, eh?
O sigui, el teacher és l'Ayatolà, eh?
Exacte, sí. Van demanar permís, als Pink Floyd, que van dir que sí de seguida, perquè és un grup també, a hores d'ara inactiu, però molt implicat. Van publicar un senzill en suport d'Ucraïna, també, per recaptar diners. I aquesta cançó també ha fet bastanta fortuna, la veritat.
I ara... això és una crítica contra els ayatolars que reprimeixen el poble iranià.
Efectivament, i en aquest cas també l'educació, no? Leave those kids alone.
Clar.
Si busquem un himne musical d'aquesta revolució a l'Iran contra el poder dels ayatolles, ja el tindríem, eh?
Sí?
És aquesta, Baraye.
برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختهای فرسوده، برای پی...
Sí, si n'haguéssim d'escollir una és Baraye.
Sí, perquè més Baraye vol dir per què, i la lletra... doncs cita exemples de les accions que et poden portar a la presó o a la mort a Iran. Perquè balles al carrer, perquè fas petons a algú en públic, i vaja, parla també de ments rovellades, ho diu tot d'una forma molt directa i emocional, i aquesta cançó s'ha convertit en un referent, eh? I tinc una incorporació d'última hora a aquesta llista, sí, perquè més, com que estan perseguint a tota aquesta gent, doncs han aconseguit esquivar tot això amb creant un artista amb intel·ligència artificial, dient que aquesta no la podran posar a la presó.
A l'artista segur que no.
No la podran torturar. I és una creació d'un iranià que viu a Londres, Farbur Mer, i es tracta de Nava. Aquest és el seu nom artístic, creat tot amb intel·ligència artificial, però ja té concerts previstos a Washington i a Toronto en forma d'holograma. La cançó es diu La joventut de casa, Askune Javanan, o alguna cosa així. Recupera els versos del poeta nacional d'Iran, Aref Kazvini, i bé, aquesta cançó portarà cua, també, segur.
Doncs posem-la de cua. Doncs tant de bo aviat a l'Iran es pugui cantar el que es vulgui, sortir al carrer tranquil·lament, ballar el que es vulgui, sense ni la repressió del seu propi règim ni tampoc uns bombardejos que et puguin agafar allò enmig del carrer o vés a saber on, perquè poques ganes deus tenir o poques possibilitats ara mateix, per exemple, de sortir amb els amics a escoltar música tranquil·lament.
No. És desitjar molt, però siguem ambiciosos.
Exacte. Josep Martín, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Són les 11 i 42 minuts i hi ha un altre lloc on s'està treballant també aquesta hora. Aquesta és la rotativa d'Imprinsa i tenim la Lídia Téllez. Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Tens ja les portades de l'Ara i del Periódico?
Les tenim.
Molt bé.
Doncs mira, comencem per l'Ara. Sí. Els autobusos desborden la Gran Via. Les obres de Rodalies generen complicacions a l'artèria barcelonina. I una de les fotos és gent fent cua davant d'una parada de bus en la Gran Via. Després, en quant a l'Orient Mitjà, el suposat gir diplomàtic de Trump no frena la guerra. I també tenim l'acord per l'escalinata més a prop. Quant a la patronat de la Sagrada Família, diu que veu més a prop l'acord amb el consistori per reallotjar els veïns afectats per la construcció de l'escalinata. Després tenim el periòdico. Una de les notícies és menos oferta y precios más altos tras dos años de alquiler regulado. El control solo ralentiza el aumento desbocado de los importes en Barcelona. Una altra notícia, salida de Montero. Sánchez se da al menos 48 horas para remodelar el gobierno. Una altra, el plan INUMCAT tendrá un nuevo aviso por intensidad alta de lluvia. Después la noticia también de la guerra, Trump se plantea el despliegue de 3.000 soldados. Las tropas podrían ser empleadas en tomar la isla de Hark, no sé cómo se pronuncia, la principal terminal petrolera del Irán. Y después, la otra foto de portada es la alcalde Collboni en su conferencia ayer en Bruselas. Y dijo: Barcelona ha vuelto a Europa. El alcalde inaugura la nueva oficina de la ciudad en Bruselas y presenta su plan para la construcción de la Unión Europea del futuro.
Molt bé.
I fins aquí.
Déu-n'hi-do, moltíssimes coses, molts elements informatius, molts dels quals hem fet també aquí al Catalunya Nit. Gràcies, Lídia.
Bona nit, fins demà. Adéu.
Doncs veiem si hi ha altres diaris que van en la mateixa línia o no. Marc Güell.
Mira, doncs tenim la Vanguardia Cobra dient que Trump insisteix a negociar però prepara l'enviament de 3.000 soldats al Golf. I ho acompanyen d'una foto de les destrosses que ha causat un míssil iranià als carrers de Tel Aviv. També en aquesta portada destaquen que les visites a la Sagrada Família creixen pel turisme xinès i també protagonisme per la ministra Montero. S'aboca Andalusia amb la bandera de la salut pública. Passem a El País. També repeteixen el titular d'obertura. Trump desplegarà 3.000 soldats d'elit al Golf. En aquest cas, la foto destacada a la portada és per la Plaza de Mayo de Buenos Aires, plena vessada de gent en aquests 50 anys del cop d'estat. Argentina reclama memòria i justícia. I també en aquesta portada un parell de titulars més destaquen que Junts aclareix l'aprovació del decret per pal·liar els efectes de la guerra i que 5 exconsellers catalans pressionen la jutgessa de el cas Ixena amb una querella.
Molt bé, gràcies, Marc. I a l'antena de Catalunya Ràdio, Marta Prat, bona nit.
Bona nit.
Què hi trobaran els oients?
Doncs mira, mirarem d'aclarir un dia més els missatges aquests que ens estan arribant constantment des de Washington, des de Teheran. A aquesta hora us parlem d'aquest pla de pau de 15 punts que hauria anunciat l'administració Trump i que hauria presentat el règim iranià. De moment no sabem com s'ho han pres els ayatolars. Esperem que en les pròximes hores doncs puguem aclarir-ho, igual que també veure com evolucionen els mercats financers, com evolucionen els preus dels combustibles, perquè sabem que això ens està afectant de primer pla. I, de fet, demà, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, davant del Congrés, exposarà aquesta bateria de mesures que ha aprovat el seu govern per intentar pal·liar una mica els efectes d'aquest encariment. Demà també se celebren, atenció, els 700 anys de la primera pedra del monestir de Pedralbes. El dia de l'aniversari és demà passat, però demà es fa l'acte oficial. Van ser la reina Elisenda de Montcada i el seu marit, el rei Jaume II, qui van posar aquesta primera pedra, i les monges clarisses que ara hi ha doncs van arribar-hi un any després. Però vaja, són 700, que déu-n'hi-do.
Sí, sí, un aniversari de 700, això ja...
Ho explicarem, també.
Sí, la Sagrada Família sembla molt jove al costat d'això. Gràcies, fins demà.
Fins demà.
Bona nit.
Doncs 13 minuts perquè se'ns acabi el dia, se'ns acabi el Catalunya Nit, i això ho hem d'acabar bé.
L'última paraula del dia avui la tindrà una dona que va escriure el conte Els Merlinets quan li faltava poc per fer els 12 anys i anava a setè de bàsica. Llavors feia una lletra lligada, diu que molt rodona, molt diferent de com la fa ara. La va presentar un premi literari per si sonava la flauta, però explica que no hi va haver sort i el conte va quedar literalment en un calaix. Passa que 30 anys després, quan ja es dedicava a escriure, el va recuperar i el va passar pel sedàs de l'adulta que ja era. Merlinets ara està editat i és el conte dels nens i nenes del Masnou. Aquesta història de la nostra convidada segur que va ser premonitòria, perquè després n'han vingut moltes altres, com ara Magnetismes, El naixement, Indigestió, Pedra, paper, tisora o Jugar amb foc. Aviam, no és fàcil posar-li una etiqueta de presentació, ella mateixa ens ho explicarà, però direm que ella és autora de teatre i narrativa i activista cultural. Elisenda Guiu, bona nit.
Bona nit.
Ho diem bé,
caram,
o no?
Sí, reconec que no és fàcil, perquè començo a dir informació de totes les tecles que vaig tocant i dius, a veure, quina escollirà? Ja ha sortit amb Marlinets, com podries haver sortit per un altre, però ja em fa molta il·lusió que sigui Marlinets.
És l'origen, no?
Bé, és el conte al final del poble on visc ara, que és el Masnou, no? Com tu bé saps, com sabeu que hi ha mar, i el conte que pretén ser dels nens i nenes del poble, que tinguin un personatge doncs, que se'l facin seu. I és un projecte molt bonic amb la il·lustradora Elena Feliu, que ha il·lustrat aquests personatges estrambòtics que vaig inventar, com tu bé deies, quan era petita, no? I que després, doncs mira, allò que descobreixes una cosa al calaix, doncs literal, no? No guardar el calaix metafòric, sinó literal, i en treus alguna cosa, mira, un conte.
En treus profit.
Sí.
Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Mira, moltes, o unes quantes, la primera, que cal venir a la ràdio amb un carmelet, val? Perquè ja se'n diu com estic, i m'ha agafat un atac de tos, però bé. També una de bona, que és que he arribat a les 12 sense badallar, que era el meu repte personal. Això ho heu aconseguit vosaltres, molt interessant escoltar-vos. M'ha agradat molt escoltar la Marian Pelt, no tenia ni idea que viu a Barcelona. Me'n recordo d'aquella trista notícia impactant. I després, doncs, també em quedo amb una notícia cultural, com no podia ser d'una altra manera, no? Aquest retorn a Haifa que parlàveu al principi, que es podrà veure al Heartbreak Hotel de l'Àlex Rigola, i m'ha intrigat això que comentàveu del dret a la violència, no? Que comentava ell, i que el dret legítim a la defensa. Bé, segur que és un tema interessant que donarà de si.
Et presentes com a activista cultural. Aviam, definim això de l'activisme cultural.
Perquè al final, com a creadora autònoma, diguéssim que sóc, no? El meu objectiu al final és anar-me buscant la vida creant diferents històries, diferents propostes, i de vegades doncs, des d'una vessant professional i d'altres doncs, per inquietud personal, perquè vols fer alguna cosa. Després la cultura està a tots els àmbits també de la vida, no? No només la professional, per exemple... Perdoneu, això que he pres avui d'arribar a la ràdio amb un carmelet que no portava. Doncs, per exemple, a l'escola, no? A l'escola també hi ha activisme cultural des de les AFAs, des de voler fer coses, ara a Sant Jordi Petit, al poble... En fi, que hi ha aquest activisme cultural, doncs sí, és una cosa que no puc evitar.
Hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt, que és els clubs de lectura per llegir teatre.
Sí.
No? Això, tu hi vas molt al darrere. Com són aquests clubs de lectura?
Sí, jo, és el fet de llegir el teatre, clar, ja sabem que el teatre és un art que al final... L'objectiu és ser representat i que el públic hi vagi, i és l'acte més bonic, no? Però el teatre també es pot llegir com a literatura dramàtica, i jo el reivindico molt, no només jo, és a dir, hi ha un programa oficial que es diu Llegir al Teatre, precisament, que organitza el Teatre Nacional de Catalunya juntament amb Biblioteques de Catalunya, amb diferents clubs arreu de Catalunya, no? I jo n'estic a 4 biblioteques, o sigui, acaparant biblioteques, acaparant clubs de lectura, perquè és que m'encanta. I realment cada club té la seva idiosincràsia, les seves lectores, i això és una de les coses que farem doncs, properament aquest divendres, que és el Dia Mundial del Teatre, en el marc de Lletra Escena.
És un festival de literatura i teatre que es fa a Taià.
Efectivament.
Comença ja, no?
Comença demà mateix. Aquest any va dedicat... És la 5a edició i aquest any va dedicat al teatre documental. I s'estrena demà, com dius, Manel, amb una xerrada inaugural que, fixeu-vos, que interessant, Txell Feixas i Laura Rosel amb l'Andreu Gomila parlant de fets, periodisme, literatura i teatre.
Molt bé.
Sens dubte que això a vosaltres també us connecta.
Sí, i tant.
Perquè una mica aquest és el lema, no? Quan la realitat és la ficció, que és aquest objectiu del teatre documental, no? Partir d'aquesta realitat per fer-ne ficció, per fer-ne, per convertir-ho en una obra de teatre, no? I aquest, durant quatre, bueno, fins diumenge, doncs hi ha diferents propostes, entre elles aquest club de lectura també, que coordino el divendres, però moltes més propostes el dissabte, les, que és el dia gran, diguéssim, són les converses que giren entorn a aquest tema del teatre documental. Aquest any ha estat coordinat, comissariat pel Jordi Casanovas, i hi ha una sèrie de converses al llarg del dia, no? En diferents escenaris i convidats, evidentment, i teatre, per suposat.
Home,
per suposat,
perquè no falti, no?
Sí, perquè, a més, avui veient el programa abans d'entrar, he vist que t'hi veuré, no?
T'has endut una sorpresa.
M'he endut una sorpresa.
Sí, ens hem endut una sorpresa mútua, ha estat així gairebé, no?
Sí.
Sí, perquè s'hi fa el Combat de les Oblidades, que és un espectacle que ha ideat i escrit la musicòloga i periodista de Catalunya Música, Victòria Palma, que explica a través de la ràdio la història de dones del món de la música que han quedat oblidades.
En vam parlar un dia amb aquí
en parlar un dia.
Que sí?
Sí, som una companyia i anem voltant.
Està molt bé. I parlant de teatre i realitat, m'han dit que estàs preparant alguna obra en un institut o alguna cosa així?
Sí, estem fent teatre social, que és a partir d'una assignatura de problemàtiques socials, doncs ens hem marcat el repte de crear petita... No sé si dir-ne espectacle, perquè en realitat estem molt en el procés creatiu del guió. Després el que sortirà ja ho veurem, no? Però una mica què els preocupa a aquests alumnes, en aquest cas, de primer de batxillerat, i a partir de les temàtiques, doncs, fer-ne petites peces de microteatre.
Això està molt bé, el microteatre. Va, expliquem què és el microteatre.
Microteatre, que aprofito aleshores, no? L'he venido a hablar de mi libro, no?
Sí.
No, perquè ara, doncs, n'agrupo unes quantes obres, doncs, a veure,
llibre,
textos de... Sí, textos de 15 minuts, no? Textos de 15 minuts... doncs el microteatre neix a Madrid amb una història que es diu Microteatro por Dinero, i era això, no? 15 minuts amb sales petites, amb molts pocs espectadors, i que tu podies, doncs, entrar, veure una obra de teatre de 15 minuts, sortir, fer una cerveseta, tornes a entrar, en veus una altra, i allà encara continua. Aquí a Barcelona hi va haver un parell de...
Sí, d'iniciatives.
Sí.
Que una aquí a Gràcia i l'altra al Raval,
exacte.
No?
Exacte, i que van funcionar durant un temps, el que passa que no s'han mantingut, no? Perquè realment costa, també. Costa mantenir això, ja d'entrada econòmicament, no? Segurament, però ha de tenir... Bé, en fi, no entrarem ara en això, però és una proposta interessant i que, sobretot, més enllà de tenir un lloc estable, també se'n fan festivals, es pot representar a qualsevol lloc... És una mica també la gràcia, no? Aquesta immediatesa i aquesta facilitat.
Obres de 15 minuts, dies de 24 hores que també s'acaben i que de vegades també passen ràpid, com és el cas d'avui. Estem a punt d'acabar. Aquesta setmana ho fem amb Grace Ives i aquest tema que es diu Fire 2.
I l'última paraula del dia avui la tindrà l'Elisenda Guiu. Ella és autora de teatre i narrativa, i això li ve, a més, des de ben petita, des dels 12 anys. A més, també és activista cultural, perquè la cultura també necessita activisme, i, a més, se'n fa des de molts llocs de la societat. Elisenda, gràcies per acompanyar-nos. I aquest últim minut és per tu, perquè acomiadis el dia i el programa, perquè tinguis l'última paraula.
Doncs moltes gràcies. A mi m'agradaria que acabar el dia precisament amb un agraïment sincer a totes les persones que creuen de veritat en la cultura i que li donen el valor que té. Les persones que la creen, les persones que la programen, les persones que la gaudeixen, perquè la cultura potser no salvarà la societat, però segur que la farà una mica millor. Bona nit.
I sing in churches and I drive myself home. And I say to myself, well, that's the way these things go. I'm blue as a match, I'm unkempt, unattached. I'm the shadow of a girl who's just doing her best. I lay in my nest and I'm fair, pretty. A hand to my chest and a view of the city that hangs in my window, it's always the same. Yeah, I grew up on pavement, no other way.